la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bona nit, benvingudes i benvinguts un nou diumenge a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem, com sempre, un avanç dels continguts. El programa d'aquesta setmana tindrà les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, la galeria dels experts, la galeria dels ocells, un consell de com prevenir accidents amb els nostres animals de companyia i l'entrevista, avui amb el Jordi Asensi, portaveu de l'associació Bosc Verd. Els espais musicals del Manel Casas amenitzaran el programa i per finalitzar llegirem un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus que escoltareu: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Som la gent de l'ONG ADA, la gent de la veu dels animals i la natura. Escolteu Ràdio Estel i escolteu en primer lloc el repàs de notícies. Una cimera de les Nacions Unides vol signat un compromís ambiental. Aquesta setmana passada s'ha celebrat de forma virtual a la ciutat xinesa de Kunming la primera part de la cimera de les Nacions Unides sobre la biodiversitat, la COP15, amb el lema Civilització Ecològica, construir un futur compartit per tota la vida a la Terra. Els països membres del Conveni sobre Diversitat Biològica han intervingut per ratificar el seu compromís d'establir un marc comú amb l'objectiu d'aturar la pèrdua de biodiversitat al planeta. Durant les reunions s'ha treballat en l'esborrany que haurà de ser aprovat a la segona part de la cimera, que tindrà lloc a finals d'abril del 2022. El document ha d'incloure els objectius i els acords necessaris per aconseguir viure en harmonia amb la natura l'any 2050. La COP15 va finalitzar amb la signatura d'una declaració on els països participants es comprometen a tres coses: enfortir les lleis mediambientals nacionals i reformar o eliminar subsidis o incentius que malmetin la biodiversitat, incrementar accions per reduir els efectes negatius que les activitats humanes tenen a mars i oceans i restaurar ecosistemes degradats amb mètodes que no es contraposin a les accions realitzades per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. No ens podem permetre fracassar en aquests objectius, ja que és possiblement l'última oportunitat per aturar la pèrdua de la biodiversitat al planeta. En cas contrari, ens trobarem en un punt sense retorn que reduirà la capacitat dels ecosistemes de generar aquells processos que són essencials per a tots els éssers vius. La Unió Europea també vol ser a l'Àrtic. La Unió Europea vol tenir més presència a l'Àrtic i per això ha decidit obrir una oficina a Groenlàndia. Considera que és una zona on hi ha una forta competència i un augment de les rivalitats i de les estratègies geopolítiques per tal de dominar els seus recursos naturals. Per aquest motiu, vol impulsar la protecció del seu fràgil medi ambient i de la seva biodiversitat i fomentar la cooperació amb altres països en aquest àmbit. Els principals reptes plantejats són els següents: implementar acords per prevenir la pesca no reglamentada a alta mar, evitar l'extracció del petroli, del gas i del carbó que romanen al seu subsol, promoure solucions sostenibles i responsables en l'extracció de materials crítics i necessaris per una transició verda i afavorir un desenvolupament integral, inclusiu i sostenible de les regions àrtiques en benefici de les poblacions locals. L'Àrtic està patint un escalfament 3 vegades més accelerat que la resta del planeta. Esperem que aquests plantejaments siguin assolits per tots els països. Més coses. L'afebliment del Pinou retorna els gossos a les residències. Moltes activitats socials que van quedar aturades pel Covid-19 van tornant de nou al nostre dia a dia, seguint sempre els protocols sanitaris establerts. Com informa la revista Veterinaris, és aquest el cas de les visites de teràpies assistides amb gossos a les residències de gent gran. Es tracta d'uns programes coordinats per col·lectius veterinaris, terapeutes amb animals i educadors socials. Les teràpies assistides amb gossos aporten a les persones que viuen en aquestes residències importants beneficis cognitius, físics i socials, perquè reben companyia i estima i aconsegueixen crear un vincle afectiu amb els animalons que els millora el seu estat anímic. Un exemple del retorn d'aquestes visites és el que s'ha viscut a les residències de Cadis, que coordina el Col·legi de Veterinaris d'aquesta ciutat andalusa. La il·lusió amb la qual els avis esperaven retrobar-se presencialment amb els animalons ha emocionat a tots els assistents. Durant el confinament no hi van perdre el contacte perquè els veien en els vídeos que rebien, però res no és comparable amb poder-los abraçar i acaronar. I l'illa de la Palma es preocupa dels seus animalons davant el perill de l'erupció volcànica. Uns drons, vehicles aeris no tripulats, són els encarregats de transportar aigua i aliments als animals que han quedat aïllats per la lava del volcà de la Palma, a la zona de Todoque. D'ençà que es va detectar aquesta situació d'emergència, dues empreses de l'illa, Ticom Soluciones i Volcanic Life, van posar els seus drons a disposició per poder localitzar i tenir cura de tots aquests animals. Es compta, a més, amb l'assessorament veterinari per triar l'aliment i l'aigua més adequats per a aquest tipus de situacions. Les dues empreses han comunicat que seguiran amb aquestes tasques mentre les condicions meteorològiques i de seguretat ho permetin, ja que es tracta de zones molt sovint inaccessibles des de terra, a causa de les altes temperatures que provoquen les colades de lava. El Cabildo i la consellera de Seguretat i d'Emergències de La Palma han agraït la seva desinteressada i important col·laboració. Cal esmentar també la important tasca del CEPRONA, la unitat de la Guàrdia Civil encarregada de la conservació de la natura i del medi ambient, que des de l'inici de l'erupció del volcà està realitzant nombrosos rescats d'animals de companyia perduts o abandonats, sense oblidar-se dels animals de granges que han quedat desprotegits. Els agents, amb l'ajut de voluntaris, estan contactant amb associacions i protectores perquè acullin a tots aquests animalons i demanen als ajuntaments que cedeixin espais per poder-los allotjar.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Formiga reina pot arribar a viure fins a 30 anys. Les formigues són insectes descendents d'un tipus de vespes que van viure fa més de 100 milions d'anys. Han colonitzat tots els continents del planeta, a excepció de l'Antàrtida, Groenlàndia, Islàndia i algunes illes de la Polinèsia. A causa de la seva capacitat d'adaptació i d'aprenentatge, les seves colònies poden arribar a ser de milions d'individus ocupant grans extensions de territori amb els diferents ecosistemes. A més de la seva capacitat d'imitació del comportament, s'ha observat que les formigues poden interactuar entre elles transmetent ensenyaments a les més inexpertes. Per a fer les seves recol·leccions de menjar, les formigues poden allunyar-se i recórrer fins a 200 metres des del seu cau. Es comuniquen entre elles mitjançant senyals químiques i, en alguns casos, amb sorolls produïts amb els seus cossos. Les formigues ajuden a dispersar les llavors de molts arbres tropicals i també de plantes, ja que dispersant les llavors per sota terra, les plantes i els arbres sobreviuen i s'estenen. També desenvolupen activitats ecològiques beneficioses per la societat humana, eliminant plagues mànegues i ventilant el terra. Al sud de la Xina, les formigues són utilitzades per disminuir i regular les plagues en el cultiu de cítrics i al Iemen per reduir les plagues de les palmeres datileres.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Laura Almarcha, portaveu de Cetàcea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. Què podem fer per ajudar a conservar els cetacis als nostres mars?
A nivell particular, podem fer molt més del que pensem. Per exemple, podem reciclar i reutilitzar, que està molt bé, però l'essencial és reduir el nombre de residus que generem cada família, no? És a dir, evitar envasos innecessaris, aquests envasos de plàstic d'usar i tirar, escollir els productes més sostenibles a nivell mediambiental que trobem al mercat. També un altre punt molt important és no assistir als delfinaris ni empreses de delfinoteràpia o que ofereixin activitats de nedar amb dofins en recintes. Practicar turisme responsable, si fem albiraments de cetacis amb alguna empresa turística, assegurar-nos que respectin els animals, no banyar-nos amb cetacis, que a part de que està prohibit, és que no ho hauríem de fer mai. No donar de menjar als animals i que no s'apropin perillosament als animals, no? Una altra forma d'ajudar-los seria reduir o eliminar el consum de peix. I si es consumeix, assegurar-nos que les tècniques de pesca per capturar aquests animals siguin les més sostenibles possibles. La mida que sigui l'adequada, no siguin massa petits i que el peix no estigui protegit o que estigui amb seriosa baixada a la seva població. Sempre que veiem alguna acció que va contra aquests animals, s'ha d'avisar, perquè els organismes competents s'han de fer càrrec de la situació. Si veiem un cetaci avarat a la platja, sigui viu o sigui mort, amb un comportament anormal també hauria de ser, trucarem al 112, que és el telèfon d'emergències de Catalunya. Recordem que els cetacis al Mediterrani són animals protegits.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de Laura Almarcha, portaveu de Cetàcea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. Disposeu de més informació a www.associacioscetacea.org o bé enviant un correu electrònic a info@associacioscetacea.org. Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel.
T'esperem.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Avui ens n'anem cap a Cuba, però a la Cuba musical profunda, la genuïna. Us presentem a l'Orquestra Aragón. Té el seu nom pel seu fundador, Orestes Aragón, a l'any 1939. Resumeix les essències del son cubano, o sea, el cha-cha-cha, el bolero cubano, la guajira, la guaracha i d'altres. Cuba, aquella isla que fou espanyola i també en part catalana, doncs molts catalans s'instal·laren, musicalment ha estat el pal de paller del Carib. Els seus ritmes després s'han expandit i han pres cadascú altres indrets i les seves pròpies característiques. Escolteu, Este sí no passarà, és un cha-cha-cha, i Guajira con tumbao.
Venga a bailar. Thank you.
Doncs imperatiu recordar-vos a aquestes altures que escolteu, què? Ràdio Estel. Quin programa? La veu dels animals i la natura. Qui el fa, aquest programa? L'equip d'ONG ADA. És temps per l'entrevista, és temps per parlar, com sempre, una mica més detingudament amb una persona, per presentar, en aquest cas, una entitat, que és el col·lectiu ecologista Bosc Verd. I per fer-ho tenim el Jordi Asensi, que n'és un dels seus membres. Jordi, molt bona nit.
Hola, bona nit.
Com dic, el col·lectiu ecologista Bosc Verd és un grup ecologista de l'Alt Penedès, amb seu a Vilafranca, que està associat amb els ecologistes, la Federació d'Ecologistes de Catalunya. És una entitat totalment independent, sense vinculacions de caire polític i econòmic, i que neix el 1986 arran d'incendis importants que hi va haver a la comarca, a l'Alt Penedès, no? Aquesta és una condició important, oi, Jordi, el fet de no dependre d'administracions ni empreses privades concretes?
Bueno, nosaltres principalment, a veure, tenim l'aportació dels socis i després tenim una aportació per part de l'Ajuntament de Vilafranca, però bueno, a nivell empresarial sí que no rebem cap subvenció, només rebem una subvenció de l'Ajuntament de Vilafranca. Però a funcionar més, si la subvenció de Vilafranca també podríem funcionar. El que passa, podríem fer millor o menys coses, o la difusió seria diferent, però diguem-ne que sí que és veritat que intentem no tenir vinculació econòmica així molt evident o que determini molt les accions per part de ningú.
Explica'ns una mica com heu evolucionat des del vostre naixement.
Bueno, nosaltres, a veure, ens vam crear fa 35 anys arrel d'uns incendis forestals que va haver a la zona de Torrelles de Foix, que és un poble de l'Alt Penedès, i es van cremar centenars d'hectàrees. Aleshores, doncs, un grup de gent es va trobar, o ens vam trobar, i aleshores vam dir, a veure, què podem fer per intentar revertir doncs, aquest incendi forestal que va haver de tantes hectàrees, que altres anys també s'havia produït altres incendis. No? I aleshores va crear el Bosc Verd, i aleshores doncs, vam començar, per exemple, doncs, a fer activitats amb les escoles per fer repoblació forestal per les zones cremades, o això ho vam fer conjuntament amb el Consell Comarcal, ho vam estar fent més de 10 anys, i aleshores doncs, vam anar encaminant-nos a treballar amb el tema del bosc, i aleshores doncs, també col·laboràvem activament amb les associacions, bueno, amb les associacions de defensa forestal, etc. No? I aleshores, doncs, bueno, diguem-ne que també es va crear un grup que es deia GEIF, Grup d'Extinció d'Incendis Forestals, això va ser posteriori, però diguem-ne que l'Alt Penedès, com hi ha hagut diversos incendis durant aquestes últimes dècades, doncs s'ha treballat bastant i hi ha bastant moviment associatiu respecte a la preservació i la conservació dels boscos de l'Alt Penedès. Això va ser els inicis, no, del bosc.
Sensibilització, per exemple, denúncia d'activitats il·legals, protecció de les zones forestals, participació també al Consell Consultiu de Medi Ambient del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i al Consell de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vilafranca, o aquesta conscienciació i mobilització davant de les grans infraestructures, de les quals també ara algunes, de les quals parlarem, que poden afectar la comarca, no? Són aquestes tasques de la vostra associació. Com deies, una evolució positiva, i també teniu diverses activitats per tal que la gent doncs, pugui enganxar-se, no? O pugui seguir una mica el ritme també i tenir contacte amb la naturalesa que realitzeu doncs, periòdicament?
Nosaltres ara actualment el que estem fent, i des de fa bastants anys, estem treballant dos vessants. Una, la d'activitats per conscienciar la gent de la importància de les zones boscoses, de les zones d'aiguamolls, dels espais naturals, dels espais agrícoles, la combinació entre els espais agrícoles i forestals. Fem activitats de conscienciació i de coneixement. I, per un altre costat, hi ha la defensa del territori, de projectes doncs, que són nocius, que nosaltres creiem que són nocius pel territori i que ocupen, normalment, principalment és el tema del creixement, tant industrial com residencial. No? I nosaltres el que plantegem, en aquest cas, és optimitzar el que tenim. No? Amb la vessant d'activitats de preservació o de conservació o de difusió dels nostres espais naturals, doncs fem moltes activitats, des de caminades, fem passejades en bicicleta, fem, per exemple, doncs, a vegades també hem fet repoblacions forestals, hem fet, per exemple, doncs, amb el tema dels ocells insectívors, construïm unes caixes niu, que les construïm nosaltres, amb material reciclat, principalment fustes de palès, i aleshores doncs, les pengem a les rieres cas, per exemple, a l'entorn de Vilafranca o a l'entorn de, per exemple, de Vilobí i altres indrets. I aleshores, doncs, amb les activitats, moltes d'aquestes són aquestes, no? Vull dir que estic definint. En fem d'altres també, per exemple, doncs, per exemple, a vegades doncs, un reconeixement una mica, per exemple, doncs, les petjades dels ocells o dels mamífers que circulen pels nostres boscos o per les nostres àrees agrícoles. I també, doncs, bueno, fins i tot hem anat al Garraf, per exemple, a fer una activitat de fer càllec per descobrir una mica doncs, la quantitat de peixos, la diversitat de peixos que hi ha en el nostre mar Mediterrani. No? Amb la vessant de conservació, de protecció, defensa, de defensa del territori, nosaltres moltes vegades el que fem és intentar conscienciar la gent perquè s'autoorganitzi i creï una plataforma en defensa de qualsevol espai que es vulgui urbanitzar de nou, no? Per exemple. Doncs a Pontons es va crear una plataforma que és el Grup de Defensa de Territori Pontons, que, per exemple, doncs, ha treballat perquè no s'implantessin dos parcs eòlics a la zona de a les serres de Pontons, no? Aleshores, doncs, bueno, nosaltres treballem amb aquesta intencionalitat, no?, de fer que la gent s'autoorganitzi i que creï plataformes per defensar el seu espai, no? Per exemple, doncs, amb el tema dels polígons industrials, ara ens ve a l'Alt Penedès i a la Vegueria Penedès el tema de la logística, i aleshores doncs, volen fer grans polígons logístics de 100 hectàrees o de 200 hectàrees, i aleshores nosaltres, per exemple, doncs, entre Castellet, Castellví de la Marca i l'Arbós, volen fer un polígon industrial que es diu un polígon logístic que es diu Canvi Sant Marçal Calvies, i també s'ha creat una plataforma, doncs, diguem-ne, per intentar doncs, que aquest polígon no es faci i s'aprofitin la quantitat de polígons industrials que estan buits, no? Perquè en tenim de buits. No?
Per tant, vosaltres serviu d'impuls, tant per unes activitats com per altres, en defensa del territori, en defensa de la natura, aquestes xarxes en defensa del territori que s'estan estenent per tot Catalunya, cosa que és molt positiva, defensa de la natura, defensa del medi ambient, per tant, també defensa dels animals, cosa que va interrelacionada una cosa amb l'altra. I parlem d'aquests projectes concrets als quals feies menció, d'oposició. D'una banda, és el tema dels polígons. Un 40%, o xifreu vosaltres, que un 40% de polígons a la comarca estan buits i que, per tant, es podrien reutilitzar i no caldria construir-ne de nous.
Sí, nosaltres, per exemple, clar, nosaltres vam buscar els estudis que s'han fet a les quatre comarques, a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i al Garraf i a l'Anoia, sobre les zones industrials que tenim disponibles. No? I aleshores ens vam centrar principalment en l'Alt Penedès, perquè nosaltres al Bosc Verd ens centrem més a l'Alt Penedès, tot i que també treballem en altres àmbits. Però a l'Alt Penedès, per exemple, el Consell Comarcal va fer un estudi en el que deia que el 40% aproximadament hi havia polígons buits, que eren 210 hectàrees de polígons construïts però que no estaven edificats, i després hi havia 36 hectàrees de polígons construïts que, a més, tenien les naus construïdes però que estaven buides. No? Clar, nosaltres el que plantegem és, abans de fer un polígon com Sant Marçal Calvies de 100 hectàrees, de 110 hectàrees, plantegem d'intentar omplir els polígons actualment que tenim i que aquests polígons moltes vegades també es poden modificar. Vull dir que, jo, si tenen tres carrers i necessites més espai, en pots fer dos de carrers, tampoc. L'important és no ocupar més espai del necessari, no? Perquè l'espai agrícola és un espai que nosaltres creiem que és importantíssim a tenir. I moltes vegades s'ocupa a la plana del Penedès, no? Però és que la plana del Penedès és la zona més fèrtil. Aleshores, nosaltres estem ocupant, ja sigui amb urbanitzacions residencials o siguin industrials, la plana del Penedès, quan és la zona agrícola que produeix més, que a nivell d'horta, per exemple, doncs dona més rendibilitat, etcètera, etcètera, etcètera. No? Aleshores, per tant, creiem que és important preservar el sòl agrícola i sobretot de la plana, que és on hi ha més riquesa, no? on la producció pot augmentar, però amb una diferència important respecte a la zona més muntanyosa.
I uns espais molt importants també des del punt de vista ecològic, com hem fet referència i menció moltes vegades, per tant és important la preservació d'espais agrícoles, com deies. Ara mateix hi ha aquests dos projectes de polígon de Sant Marçal Canvies a Castellví de la Marca i també el dels cirerers a Vilafranca del Penedès i alguns altres projectes a Gelida i també a Vilafranca. Quina és la situació? És a dir, ja estan en estat avançat de construcció? És un projecte? En quina situació es troben?
Bueno, en el cas del Sant Marçal Calvies, aquest polígon logístic està en fase no de construcció, però sí d'elaboració del projecte. Aleshores, doncs, suposo que quan s'elabori el projecte o la proposta de projecte, nosaltres presentarem al·legacions, no solament nosaltres, sinó també doncs, molts ajuntaments que es van posicionar en contra d'aquest polígon, de més de 25 ajuntaments de tota la Vegueria Penedès, i també va haver més de 1.200 al·legacions per part de ciutadans de l'entorn d'on volen fer Sant Marçal Calvià. Aleshores, doncs, bueno, estem en aquest procés. En el cas de Vilafranca, el Cirerers és un projecte que ja està construït, però que està buit. Aleshores, creiem que és important que abans de construir-ne s'ocupi aquest. Però a Vilafranca, per exemple, doncs hi ha altres polígons que estan pendents, que estan aprovats però no estan desenvolupats, és a dir, que ara en aquests moments és terreny agrícola, però el planejament urbanístic està planificat com a sòl industrial, que és el domeny 3 i el domeny 4, i n'hi ha algun altre, que nosaltres plantegem que fins que no s'omplin els polígons actuals, doncs no s'executin. De moment no s'han executat. No? Aleshores, després hi ha altres polígons, per exemple, al Baix Penedès, doncs tenim un polígon a Bellvell, que també està totalment buit. Per exemple, a la zona de Gelida, doncs hi ha un polígon que no s'ha construït, que està que en el planejament urbanístic, que és Can Juncoses, que en el planejament urbanístic de Gelida sí que posa que es pot ser com un polígon, però nosaltres demanem que es preservi aquest espai, que ara s'està tornant en una zona agroforestal. No? Aleshores, doncs, bueno, és important saber en quina fase administrativa està i en què podem fer nosaltres. No? Moltes vegades estem bastant desbordats, no? Perquè venen molts projectes i aleshores, doncs, a vegades, fins i tot n'hi ha alguns projectes que no hem pogut presentar al·legacions, però intentem personar-nos o presentar al·legacions en tots aquests projectes que podem. Però el fet de ser una entitat amb voluntariat, que no tenim ningú treballant per l'entitat, doncs diguem-ne que ens dificulta una mica més. No? Però bueno, sí que diem la nostra, com a mínim, a l'opinió pública.
Sou a Ràdio Estel. Escolteu la veu dels animals i la natura. Escolteu el Jordi Asensi, que és membre de l'entitat Bosc Verd, que estem intentant definir amb algunes de les seves activitats i, sobretot, aquestes activitats d'oposició a certs projectes, en aquest cas de polígons. I també parlaves del projecte de parc eòlic de Pontons, una població que es troba, diguem-ne, entre Vilafranca, el Pla de Santa Maria i Igualada, i que, de fet, són dos projectes, no?, però projectes grans i que amenacen també amb zones de pas migratori d'ocells i en especial d'espècies amenaçades, com és el cas de l'àliga cuabarrada, per exemple, no? En el nom llatí de l'espècie, Aquila fasciata, l'àguila cuabarrada, que diem nosaltres precisament perquè presenta aquesta cua més punxeguda de color negre. No? En quin estat tenim aquests projectes?
Bueno, aquests dos projectes, ara actualment la Generalitat els ha desestimat, a la ponència d'energies renovables, però sabem que l'empresa, doncs, per exemple, ha presentat un recurs i, bueno, i també tenim presència, tenim coneixement de que és possible que millor se'n plantegi un tercer. Però, de moment aquests dos projectes estan aturats. Ja veurem com es desenvolupa i ja veurem com anirà. De totes maneres, a veure, el tema dels parcs eòlics, nosaltres creiem que són necessaris, els parcs eòlics. El que passa és que nosaltres creiem que l'energia s'ha de posar a prop del consum, és a dir, per exemple, a la Llacuna, que és un poble que està molt a prop de Pontons, té un aerogenerador que dona subministrament elèctric en el que és la població, per exemple, l'enllumenat públic, etc. No? Nosaltres plantegem doncs, més això, no? De fer petits parcs i que donguin subministrament elèctric als pobles o ciutats que ho necessitin, però in situ. Després, el tema de la preservació dels espais agraris i forestals, per exemple, a la zona de Pontons, nidifica l'àliga cuabarrada. L'àliga cuabarrada és una àliga que, a més, està en perill d'extinció, perquè ella nidifica normalment entre la serralada litoral i la prelitoral. La serralada prelitoral i la litoral són les serralades amb més pressió urbanística, ja sigui per urbanitzacions o sigui per pobles, però principalment per urbanitzacions. Aleshores, doncs, diguem-ne que està molt amenaçada perquè hi ha molta presència humana. I aleshores és molt important de preservar els nius de cua barrada existents, perquè, per exemple, a Pontons n'en tenim dos, un està a Torrelles i l'altre està bueno, una mica més avall, però, per exemple, a Gelida també n'hi ha un de niu d'àliga cua barrada, però està en perill, perquè, diguem-ne que, com hi ha molta pressió urbanística i molta pressió humana, doncs diguem-ne que... I és per això que nosaltres hem preservat, hem volgut demanar que es preservi aquesta zona, perquè és molt important garantir la biodiversitat, perquè és molt important que els nostres rapinyaires puguin viure en una zona on no tinguin aerogeneradors, o no en tinguin... Una cosa és tenir un aerogenerador o tenir-ne dos, i una altra cosa tenir una vintena d'aerogeneradors en línia, no? Que, a més, doncs, la zona de pontons també és una... Ja ho has comentat, no? Que és una zona de pas d'aus migratòries, però les aus migren cap al nord i cap al sud, depenent de l'estació, i aleshores és important garantir que aquest pas de migratori, doncs, els aerogeneradors, que no deixen de ser un element industrial de producció elèctrica, doncs es mesuri molt on es posen i de quina manera es posen.
Clar, és que estem parlant de línies, com deies, no? D'aerogeneradors d'uns 200 metres d'alçada. Hem parlat i hem detallat moltes altres vegades aquí al programa doncs el perill que això suposa per les espècies, especialment els ocells migratoris. En aquest cas, a més de l'àliga cuabarrada, també és zona de pas de rapinyaires com l'esparver, l'estor, l'àliga marcenca, l'aligot i el falcó pelegrí. I, per tant, preservar aquest espai d'aquestes grans infraestructures, com diem, grans infraestructures, doncs és important. Les petites podrien en servir, no? Com dius, a proximitat de pobles i, per tant, unes estructures una mica, aquests parcs eòlics d'una mida més reduïda que puguin abastir a les poblacions. També ens crida l'atenció un altre fet que vosaltres denuncieu a banda de mortalitat d'ocells en determinades èpoques que heu pogut detectar a Vilafranca, també mortalitat de peixos que denunciàveu aquest passat estiu al riu Foix.
Sí, nosaltres el tema de mortalitat dels peixos, clar, el riu Foix és un riu que el seu cabal ecològic no es garanteix. I aleshores, doncs, diguem-ne que el problema principal és que totes les aigües residuals dels municipis a l'entorn de Vilafranca, que són 13 municipis, en comptes de tenir cada municipi la seva depuradora, i abocar l'aigua reciclada o depurada a la seva riera corresponent, el que fan és tot ho deriven a la depuradora de Vilafranca, i d'aquesta depuradora de Vilafranca, a part que ara és petita i llavors no pot assumir totes les aigües residuals, que ara l'ampliaran, ara destinaran 9 milions d'euros a ampliar-la, però fins ara el que ha passat és que no podria donar cobertura a aquests 13 municipis i aleshores doncs, abocava aigua, sí que estaven depurades, però no amb la millor qualitat. I ho abocava a la riera de Llitrà i molt a prop del riu Foix. Però què passava? Que als estius, a l'època estival, doncs clar, el riu Foix es queda sense aigua perquè nosaltres captem aigua del riu Foix, l'aigua de Vilafranca, que subministra aigua a tot Vilafranca, aigua potable a tot Vilafranca i a altres poblacions de l'Alt Penedès, captava aigua del riu Foix amb dos punts. A més, també capta d'aigua del Llobregat. Aleshores, doncs, aquesta captació d'aigua i la manca d'aigua per l'època estival ha fet que no garantia el cabal ecològic amb el riu Foix i amb la riera de Llitrà, i aleshores ha provocat en el riu Foix, en aquest cas, aquesta mortalitat de peixos. No? Aleshores, nosaltres creiem el que hem de fer per intentar modificar això. Una és augmentar la vegetació de ribera en totes les nostres rius rieres i després que descentralitzar la depuració d'aigües residuals i que tots els municipis tinguin depuradora pròpia i que puguin abocar l'aigua depurada a les seves rieres per garantir aquest cabal. O, si no, aquesta gran depuradora que tenim a Vilafranca, que està entre Vilafranca i els Monjos, doncs que tiri un tub cap amunt al riu Foix i que garanteixi el cabal ecològic. És important. La normativa marc de l'aigua de la Comunitat Econòmica Europea ens diu que el cabal ecològic és obligatori, és d'obligat compliment, i el tema de la vegetació de ribera també. Nosaltres, actualment, a molts punts de Catalunya i l'Alt Penedès també, no complim aquesta normativa marc de la Comunitat Econòmica Europea. I aleshores seria important d'intentar complir el que diu Europa. No? També ens passa amb el tema dels residus, també ens passa amb el tema de contaminació, etc. Hi ha moltes normatives que a nivell europeu ens marquen què hem de fer i fins quins són els límits i quins són les mesures que s'han de prendre, i l'Estat espanyol o la Generalitat de Catalunya o els diferents ajuntaments o consells comarcals, etc., l'administració pública en general, no acaba de complir. I és per això que nosaltres ens queixem. No?
La directiva marc de l'aigua, a la qual fa referència Jordi, una directiva que obliga des de l'any 2000, en principi, a tots els estats membres a complir aquests cabals mínims, i és un problema que tenim no només al Penedès, sinó també arreu de Catalunya, i que, per tant, també denunciem. Jordi, per acabar, no sé com es pot posar en contacte també la gent amb vosaltres per poder contactar amb vosaltres i poder col·laborar també amb l'associació Bosc Verd.
Bueno, es poden posar en contacte amb la pàgina web, perquè tenim una newsletter, també es poden fer socis i també poden demanar informació, tenim el correu electrònic a la pàgina web, i si no, per les xarxes, tenim el Facebook, a Instagram i a Twitter, doncs estem a les tres xarxes. Vull dir que es poden posar en contacte amb nosaltres a través de les xarxes o de la web.
Jordi, t'agraïm la participació aquí a La Veu dels Animals i la Natura. Ens has pogut presentar la vostra entitat, Bosc Verd, que sens dubte fa una tasca molt important també per la preservació del medi ambient aquí, en aquest cas, al Penedès. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, eh? Vinga, moltes gràcies.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estem amb l'Orquestra Aragón Cubana, coneguda també com La Aragón. Un conjunt antològic dels diferents sons cubans que es pot dir que donà a conèixer el xa-xa-xa. No el va inventar, però el va popularitzar. Els seus anys de més projecció van ser els 50 i els 60 del segle passat, i amb el temps van anar canviant de músics, això sí, conservant el seu nom original. Ara l'escoltarem amb un bolero xa anomenat Sin Mis Besos i amb una altra guajira, Guajira Simalé. Un guajiro a Cuba és un pagès. Vol dir que aquesta música és vinguda del camp. Fins a la propera i, com sempre, si Déu vol.
Envidia siento de la luna que te alumbra en esta soledad, en que estás sin mis besos del sol del aire que te acaricia, de todo siento celos por posarse en tu cuerpo hasta la lluvia caer, pretendiendo el dolor mitigar de esta pena de amor, de quererte y quererte y no poder tenerte. Envidia siento de la luna que te alumbra en esta soledad, de todo aquello que rodea la penumbra en que estás sin mis besos. Sí, sí, yo quiero mi guajira como es. quiero mi guajira sin male. Sí, 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 yo quiero mi guajira como es. Sí, 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 yo bailo mi guajira sin male. Te daré en esta guajira, mi amor, todas las notas de mi corazón. Ay, no desmayes, mi cielo, y ven aquí donde estoy. Mira, qué desespero, si no me entregas tu amor. Sí, 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 yo quiero mi guajira como es. Sí, 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 yo bailo mi guajira sin male. Y así vamos juntos los dos a bailar mi guajira sin male. Guajira, guajira sin male. Guajira sin male. Guajira sin male. Guajira sin male. Guajira sin male.
Galeria dels ocells. Avui, l'expert en ornitologia Abel Julien, responsable de la Unitat de Divulgació i Formació de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia, ens ajuda a conèixer i identificar els ocells i els seus cants. Aquest ocell també ens sona familiar, alegre i diria més aviat de temporada d'hivern, oi?
Bueno, sí, el tenim tot l'any també, però com molts altres ocells, a l'hivern doncs, ens arriben grans estols de tota Europa. Aquest ocell és una cadernera, que és un so alegre. Jo sempre l'he trobat un so que, almenys a mi, jo quan vaig al camp i sento les cadernaretes per allà, doncs em donen alegria. Perquè, a més, és un ocell molt bonic, que té la cara d'un color vermell, un vermell fosc, més aviat granate, però molt, molt bonic, amb un bec llarguet, un bec cònic més aviat llarg, llavors una franja groga a l'ala, i és realment un ocell vistós, tant quan està posat a una branca com quan està volant. Es pot moure amb estols i en podem veure amb bastanta quantitat. Com el seu nom indica, o bueno, si ens hi fixem bé, aquest nom de cadernera ve perquè menja cards, menja la llavor del card, que es diu cardina, i la cadernera, doncs, aquest nom ve de card. I és el seu aliment preferit. I la podrem veure moltes vegades en els cards, en aquella bola que fan on hi ha les llavors, doncs la veurem penjada allà d'aquesta bola, picant les llavors a dintre, i realment allà on veiem cards segur que hi ha caderneres. I el podem veure amb estols grossos, com deia, el que malauradament cada vegada el veiem menys. És un ocell que estem veient una disminució d'entre un 1 i un 2% anual, que per un any dius no és massa, però clar, això ho vas acumulant any rere any, i doncs ens estem quedant amb bastantes menys caderneres que abans. Ha influït sobretot els canvis en l'hàbitat, el tallar les males herbes, com la gent pensa que són els cards, o quan es fan neteges d'aquestes, doncs no sé quina mania hi ha amb això, les males herbes, de tallar-les, que són un autèntic restaurant per molts ocells, i ha influït també la caça de fringíl·lids, que els ha cascat fort. Una mica la modificació a l'hàbitat ha sigut la causa principal, i l'estocada final ha estat la caça de fringíl·lids. I, per tant, doncs, a més d'aquests ocells que hem de vigilar i a veure si podem prendre mesures doncs, per recuperar-lo. I és una pena perquè és un ocell molt comú. Els que ja tenim anys l'havíem vist en grans quantitats, grans estols, i ara veiem bastant menys del que veiem fa anys.
I a més, sabem si es recupera, perquè sempre ens dona vibracions positives aquesta cadernera. Galeria dels ocells amb la col·laboració de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia. Més informació a www.ornitologia.cat.
Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia? Les obstruccions intestinals causades per ingerir objectes que han trobat per casa el nostre gos poden posar en risc la seva salut. Què cal fer per evitar-ho?
Els gossos, i sobretot quan són cadells, tenen molta curiositat. Els hi agrada buscar dins d'armaris, de calaixos, on poden trobar multitud d'objectes que poden mastegar i que fàcilment s'acabaran empassant, ocasionant-los una obstrucció intestinal. Per això és molt important tenir els armaris i els calaixos sempre ben tancats. Les escombraries també els hi resulten molt atraients per les restes de menjar i sobretot pels ossos. Cal mantenir-les tapades i en un lloc de difícil accés per ells. Davant la sospita d'haver ingerit quelcom, cal portar-lo al veterinari.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
La cultura ecològica no es pot reduir a una sèrie de respostes urgents i parcials als problemes que van apareixent entorn de la degradació de l'ambient, l'esgotament de les reserves naturals i la contaminació. Hauria de ser una mirada distinta, un pensament, una política, un programa educatiu, un estil de vida i una espiritualitat que conformin una resistència davant l'avanç del paradigma tecnocràtic. Altrament, fins les millors iniciatives ecologistes poden acabar tancades en la mateixa lògica globalitzada. Buscar només un remei tècnic a cada problema ambiental que sorgeixi és aïllar coses que en realitat estan entrellaçades i amagar els veritables i més profuns problemes del sistema mundial. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa d'avui. Ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 10 a 11 de la nit, aquí, a la veu dels animals i la natura, a la sintonia de Ràdio Estel.
Escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.